Passem, doncs, als dos darrers punts del ple, de l'ordre del dia del ple d'avui. El 37 seria el control i fiscalització dels altres òrgans de govern, que normalment doncs, aquí no hi ha cap intervenció. Doncs passem al punt número 38, que serien els precs i preguntes i interpel·lacions per part dels diferents regidors i regidores de l'oposició. Saben que tenen dos preguntes o dos precs, o un prec i una pregunta. Senyor Ramon Gutiérrez, endavant.
Sí, gràcies. Bé, la primera pregunta és a la Cristina Paraire, suposo que ja la té preparada, perquè li vam fer per arribar per escrit una petició per sol·licitar, bueno, per preguntar quants arbres havien mort directe o indirectament en els últims anys degut a la sequera i si quants d'aquests arbres estaven catalogats i quines estratègies per assegurar el rec de quines són les estratègies per assegurar el risc de subsistència perquè no tornin a desaparèixer més arbres durant el proper any i quin pla de recuperació tenen en marxa. Llavors, si em pogués donar aquesta resposta. I la segona pregunta avui comença la setmana de la mobilitat sostenible i segura. Llavors, també m'agradaria preguntar si tenen previst, tenint en compte que hi havia el compromís de, jo crec que ja fa un any, del ple municipal d'iniciar un nou pla de mobilitat i parlar-ne, doncs si tenen previst convocar una taula de la mobilitat i quan. Gràcies.
Endavant, senyora Cristina Paraire.
Bé, senyor Gutiérrez, són moltes preguntes, el que m'ha fet, no dos. Que ho sàpiga, perquè la primera té bastants apartats. Començo per la segona. Sí, em pensava que ja estava, que havíem deixat convocada ara per l'octubre la taula de mobilitat i precisament ho vaig preguntar i dic no heu enviat la convocatòria, o sigui que la teníem en ment tal com havíem dit i disculpi perquè em pensava que estava convocada, val? Pel que fa a la pregunta per escrit que ens ha fet, a veure, quants arbres han mort directe o indirecte, l'he subdividit una mica perquè és llarga. Quants arbres han mort directe o indirectament degut a la sequera en els darrers 3 anys i quant d'aquests arbres estaven catalogats? Val. Durant aquests 3 últims anys s'han mort 1.372 arbres, val? 631 viaris i 741 arbres que estan en parcs i jardins. Val? Aquests arbres són els que hem hagut de, ja des de fa 3 anys, des del 2020 quan va començar la sequera. No totes les morts dels arbres, tot i així, es deuen a la sequera. També vull deixar aquesta dada, però evidentment aquestes condicions han ajudat a que es precipitessin algunes morts. Alguns arbres estan envellits i es moren, però amb les condicions de sequera doncs, s'ha accelerat aquest ritme de mort. Per una banda, hem fet una mica de divisió per entendre quines són les espècies que més hem hagut de tallar en aquests 3 anys. Per una banda, hi ha les espècies dels requeriments hídrics, que per entendre serien pollancres. En aquest cas dels pollancres s'ajunta que molts estan arribant al final de la seva vida útil, com he dit, com va passar aquí a la Rambla del Celler. Això ha passat sobretot a la zona de Coll Favà, val? Que a part aquests arbres estaven acostumats perquè estaven envoltats amb espais doncs, amb rec o això, que amb la sequera doncs, s'ha precipitat. Val? Després també hi ha espècies d'arbres que tenim, que la sequera i la calor els afecta molt, que en aquest cas, per exemple, serien les pruneres de jardí. I després també tenim plagues que, doncs, que ataquen els arbres i en aquest cas a Sant Cugat hem patit les moreres, han patit, a part de la calor i la sequera, Vull dir que també hi ha un gran nombre de moreres que hem hagut de talar degut a que estaven amb la plaga de l'escarbat aquell que se'ls hi posa a dintre. La pregunta de si hi havien catalogats amb tots aquests arbres, no hi havia cap catalogat. Sí que estem fent el seguiment d'una alzina del carrer Païssa, que està patint bastant, i d'un roure del carrer Safareig, que aquests dos sí que estan catalogats, els anem fent seguiment, però estan vius encara, per dir-ho d'alguna manera. Val? Després, quines són les estratègies per assegurar el rec de subsistència perquè no tornin a desaparèixer arbres i arbustos a Sant Cugat per la falta de rec? Bueno, en principi, els arbres no els reguem a Sant Cugat. Es reguen els arbres joves, val? Quan s'acaba de fer una... Mira l'alcalde, tot el paper. Quan s'acaba de fer... Ara ja intento resumir. Quan s'acaba de fer una plantació, val? Fins ara es mantenien els dos primers anys, es feia un rec en aquests arbres de nova plantació. També en els últims tres anys s'han plantat molts arbres. Val? I què deia ara? Ah, sí, però que amb les, perdó, que amb les condicions de sequera els estem regant més temps, uns quatre anys. Això ens ha obligat a fer una estratègia diferent amb el tema del rec i en el tema de plantacions de cara a properes. Si anem plantant, tenim uns mitjans en aquest moment per poder fer aquest rec, tot i que s'han augmentat els mitjans de rec manual, per entendre'ns, i hem adquirit, en aquest moment tenim, s'ha augmentat el nombre de cisternes de rec que teníem en 12 a través de les empreses que fan manteniment. També hem adquirit una cuba de més de 5.000 litres per la brigada de parcs i jardins. Vull dir que es van fent estratègies, però ara sí que estem treballant en la línia de si plantem 400 arbres, intentar sectoritzar-ho per zones per intentar garantir la supervivència i que el rec es pugui fer aquest manual durant els primers anys d'una manera més eficient i no un aquí, un allà i l'altre allà que ha dificultat. Després també hem avançat a l'horari del rec, que bueno, ara que estigui aquí tan contenta explicant-me, no us interessa les respostes.
Crec que li pot passar tota la informació per escrit, ja que està més que treballada.
Bueno, si algú us ho explicaré, que és molt interessant.
Jo enviaria aquesta informació a tots els portaveus dels grups municipals.
Perfecte. No, és, a mi també m'agrada explicar-ho, per això estava jo ara emocionada. Doncs li passo per escrit. Vinga, gràcies.
Gràcies, senyora Aina Balada.
Sí, en primer lloc, ens agradaria saber, en relació a la moció que vam presentar sobre el menjador social, doncs com s'ha dut el servei a terme aquest servei durant el mes d'agost i si hi ha hagut alguna incidència destacable, ens agradaria saber. I la segona pregunta seria una mica per l'estat de manteniment de certs parcs infantils i sobretot pel que fa al parc de la plaça 1 d'octubre, que té la tarima completament espaiada, tots els gronxadors i instruments malmesos. No sé si s'està pensant en fer alguna intervenció en certs parcs que tenen una situació crítica i que porten molts anys sense manteniment.
Gràcies. La primera pregunta sobre el menjador social, la senyora Gemma Aristoi.
Sí, bé, com saben, el menjador de Càritas estava tancat, però vam buscar alternativa alimentària per totes les persones usuàries. No em consta cap incidència ni cap cas que s'hagi quedat sense les necessitats alimentàries cobertes. De totes maneres, deixem assegurar-me'n amb el servei i en tot cas els donem resposta a la comissió informativa. Gràcies.
I pel tema del Parc Infantil Plaça d'Octubre, senyora Cristina Paraire.
Sí que es fa, hi ha un servei que manté els jocs infantils, i es va fent. Sí que és cert, ara li contestaré millor, perquè sí que recordo que fa temps estaven com les peces que no hi havia recanvis, val? I realment que no funcionava lo de la música i tot això que s'havia posat fa molts anys. En aquests moments no me'n recordo quina és l'actuació concreta que hi ha prevista, però li direm detall. Però normalment la tarima, jo ara aquesta no la tenia controlada, però sí que es fa manteniment als parcs.
Gràcies. Més preguntes? Senyor Jordi Guil.
Gràcies. Aquest estiu han destinat 48.000 euros a arranjar les juntes de dilatació de viaductes, però per quina raó no s'ha reparat el pont que va des de Sant Joan fins a Alcalde Barnils? Allà n'hi ha una que encara que vagis en bicicleta, si no portes uns bons amortidors et fots una castanya que t'hi deixes les dents. I són moltes els vehicles de tot tipus que passen cada dia per allà. I després ens agradaria fer un prec, també m'agradaria fer un prec, que és que ja li vaig passar a la senyora Paraire un vídeo d'una zona que faria falta un pas de zebra aquí a Francesc Macià. I ens agradaria, a Lluís Companys, i ens agradaria que s'ho miressin, a veure si és possible posar-lo, perquè els vianants han de fer una volta molt, molt llarga per anar a buscar un pas de zebra quan el camí, la drecera, et porta directament a travessar per un punt que no n'hi ha. Gràcies.
Senyora Cristina Paraire, pregunta i prec.
El pas de vianants que em va comentar ho estem mirant des del Servei de Mobilitat per les afectacions que de parades, etc., que pot produir en aquell espai, eh? Però de seguida que ja li vaig dir que ho estava mirant i li donaré una resposta. I lo dels ponts, no me'n recordava què m'havia preguntat. En aquest estiu s'ha fet per import de 48.000 euros l'actuació a 6 ponts, a les juntes de dilatació, que realment doncs, feia falta. L'import del contracte no ens permetia fer cap actuació a cap altre pont més per aquest import. Val? Per tant, s'hauria de mirar una altra solució. En aquell moment, pressupostàriament, no comptàvem de més import, però és una actuació que, evidentment, aquesta, i en queden encara, per exemple, Roquetes va ser doble. Era un pont, però era com si haguessin sigut dos. Hem fet tots els que l'import ens permetia fer. Sabem que aquest també està pendent i n'hi ha un parell més encara. El de la Boringer també està pendent, vull dir que encara en queden. Però la nostra idea és anar-los fent.
Senyor Marcos Rodríguez.
Sí, nosotros hemos tenido conocimiento que se va a realizar unos talleres para trabajar las masculinidades a los cursos de cuarto de la ESO, de los institutos Escola Catalunya, Angeleta Ferrer, Arnau Cadell, Centre d'Art de Rendiment, Leonardo da Vinci, Institut Joaquim Pla i Ferreres. Unos talleres para trabajar las masculinidades. Se han cargado una entidad entre homas, con un coste, estos talleres concretamente, de 9.444 euros, y según la información que tenemos, pues van a tratar, entre otras cosas, de ampliar el espectro de posibilidades de cómo vivir el género, introducir nociones básicas sobre las masculinidades, etcétera. Bueno, tenemos muy claro que estos talleres están dirigidos para transmitir la ideología de género y exigimos, por lo tanto, su eliminación y también queremos la información detallada, exacta, del temario de estos talleres. También decir que, aparte de los talleres dirigidos a jóvenes, que es importante matizar, que queremos preguntar si los padres o tutores han dado autorización para que reciban su consentimiento, para que reciban esta ideología de género. Y también hacer referencia a otros talleres que se van a dirigir a los padres en la biblioteca de Volpelleras, encargados en la misma entidad, Antraomas, con un coste de 4.710,92 euros. Bueno, pues reiterar la información sobre estos dos talleres y exigir desde nuestro grupo municipal la eliminación de estos talleres de masculinidad. Por otro lado, hoy en este pleno hemos sido testigos, como el regidor de seguridad, el señor Picornell, ha afirmado, refiriéndose a nuestro partido, y nos ha acusado de crear inseguridad y miedo en San Cuat. Aprovecho, señor Picornell, para exigirle que ponga orden y exigirle seguridad en la Plaza del Coll, porque los vecinos de allá están desesperados y a ver si usted actúa en vez de recriminar a Vox, pues acusarle de crear inseguridad. Y por último, soy muy breve.
No, ya son dos preguntas. Es que sí, son dos preguntas.
¿Sí?
Sí, ya está, ya.
Vale. Bueno, hay casos que hay veces que hacen más de una pregunta algún regidor de aquí, ¿eh? Pero bueno.
Digue, señor Bergua, ¿qué pasa?
Si no, si es poden acumular preguntas de un mateix tema.
¿Mateix tema?
Sí.
acumulem.
No, és que el ROM ho permet, eh, senyor Marco Rodríguez. Si usted se le... Si usted se... Però és que vostè ja ha fet dues preguntes i va per la tercera.
Faci.
És igual. No, com recordaran, en la darrera comissió informativa de drets vaig demanar precisament pel tema de la plaça del Coll, perquè era una qüestió que em preocupava. L'altra era la de la Floresta, que se n'ha parlat bastament avui. Simplement el que volia saber és què s'està fent, perquè és evident que la preocupació va en augment. Gràcies.
Gràcies. Per donar resposta a la primera pregunta, senyor Marco Rodríguez, dels tallers de masculinitat, la senyora Gemma Aristoi.
Sí, aquests tallers sempre s'ofereixen i s'adjudiquen, diguéssim, aquells instituts o cursos que els sol·liciten. En cap cas obliguem a res. Aquests tallers estan dintre del pla de dinamització educativa, és una oferta més de les que s'ofereixen habitualment, i són els centres educatius qui fan la sol·licitud d'aquests tallers. Això, per una banda, dels del pla de dinamització que em deia, adreçats a quart d'ESO. Els de la biblioteca els vaig informar en comissió informativa. Em sobta que faci aquí la pregunta, però de totes maneres li traslladarem tota la informació igualment.
Gràcies. I per la plaça del Coll, també per part del senyor Marco Rodríguez, com el senyor Alfredo Bergua, dona resposta al senyor Bernat Picornell.
Efectivament, és una situació no desitjada per cap veí o veïna de la ciutat i de fet fa, jo diria que gairebé un any, que hi ha reforç policial a la zona. És evident que aquest reforç policial no ha servit doncs, per millorar la situació a la plaça i per tant doncs, el que hem de fer és seguir treballant. Llavors, amb què s'ha fet al llarg dels últims mesos? S'han activat diferents serveis de l'Ajuntament. Bueno, primer, s'ha creat una taula de coordinació entre diferents serveis de l'Ajuntament doncs, per treballar transversalment aquest tema. Entre ells hi participa el servei de mediació de l'Ajuntament. El que ha fet el servei de mediació és entrevistar-se aproximadament amb uns 30 veïns, recollir les diferents propostes que venen dels veïns, perquè entenem que, com dèiem al cas de la Floresta, la resposta no és estrictament i únicament policial, sinó que ha de venir de diferents àmbits i, per tant, i que a més, les persones diem que hi viuen, que pateixen, doncs evidentment tenen doncs, molt a dir-hi en relació a això i poden aportar i poden ajudar-nos. No? Totes aquestes aportacions s'estan acabant de recollir i es farà un informe que segur que podem comentar en comissió informativa i l'objectiu, com que és el de treballar conjuntament amb els veïns, és el de parlar amb tots ells al llarg de les properes setmanes, trobarem la manera de fer-ho doncs, per fer retorn de totes aquestes propostes i el conjunt d'aquestes propostes mirar doncs, d'anar enfilant doncs, la solució, una situació, com deia, doncs, que no m'agrada a cap dels veïns i veïnes de la ciutat, evidentment menys els que ho pateixen, que són els de plaça del Coll i evidentment també doncs, els voltants, Avinguda de Cerdanyola, carrers, etc. Com que no és una solució ni fàcil ni immediata, d'aquest tema n'haurem de seguir parlant i per tant el que farem serà primer anar recollint tota la informació de tot el que s'ha anat fent al llarg dels últims mesos i llistar-la per intentar bueno, per evidentment explicar-vos-la als seus municipals i també a la resta de veïns i a partir d'aquí doncs, en fi, anar avaluant cada una de les accions que fem per intentar doncs, trobar la millor de les solucions i en tot cas, evidentment, com sempre, oberts a seguir-ne parlant.
Gràcies per part de la CUP. Senyor Marco Simarro.
Gràcies, bona nit. És una pregunta, no sé, crec que pel senyor Puigneró, és sobre el jutjat de pau. Ens vam assabentar, bueno, ens van posar en contacte amb nosaltres i ens van explicar que hi havia alguns problemes pel que fa al subministrament de material necessari per dur a terme la seva tasca. Ens van explicar que això és també responsabilitat de l'Ajuntament. En alguns casos és material d'oficina, però també a vegades són diners per enviar notificacions per correu postal que evidentment doncs, corresponen a procediments típics del registre civil o del jutjat de pau i per tant és bastant necessari. Ens explicaven que durant l'estiu han anat fent una mica com podíem, però amb l'inici del curs la situació és urgent i ens expliquen que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament però la situació no s'està resolent. Parlàvem també que hi ha un fons per part de la Generalitat que rep l'Ajuntament amb el qual diguem-ne, s'han de finançar aquestes petites despeses. I res, ens agradaria preguntar, saber una mica què està passant i en tot cas demanar que es proveeixin del material necessari perquè puguin dur a terme la seva tasca. Gràcies.
Senyor Puigneró.
Sí, des que ha començat el mandat m'he reunit dues vegades amb la jutgessa de Pau. Tornem al mateix. Aquest és un servei que evidentment l'Ajuntament hi posa recursos local i també altres tipus de recursos perquè es pugui prestar el servei, però aquest ara és un servei que s'està també centralitzant per part de l'Estat pel que fa, diguéssim, a tota la tramitació informàtica dels procediments que estan duent a terme, en aquest cas, els jutjats de pau, s'està recentralitzant, en aquest cas, cap a instàncies superiors. Per tant, vostè m'expressa aquesta problemàtica dels papers i això, que segurament ara parlarem amb les jutgesses si realment hi ha hagut alguna insuficiència material, però el gran problema dels jutjats de pau no és aquest. El gran problema dels jutjats de pau és que estem a punt de quedar-nos sense jutjats de pau a la majoria de municipis d'aquest país, en la mateixa línia que ens hem quedat sense el servei de DNI. Per això abans de dir al senyor Benjam, no? Tant que estimen, no? I que tant que demanen, evidentment, doncs, que l'Estat estigui present, no? Amb els seus serveis, però a l'hora de la veritat això no és així. Semblen vostès a vegades més indepes que nosaltres. Tots aquells serveis que ha de prestar l'Estat són un desastre, amb excepció del d'Hisenda. Però amb els del jutjat de pau està passant exactament el mateix. Estem vivint un procés de recentralització del que som els jutjats de pau a Catalunya. Em sembla que vostè això ho sap, senyor Benegem. Per tant, la problemàtica que m'ha manifestat en les dues reunions que he tingut amb els jutjats de pau, més enllà d'aquestes qüestions, evidentment que resoldrem, si realment hi ha una insuficiència en aquest cas de material, que la desconeixia, doncs el gran problema és el que estan trobant, és que cada cop tenen menys competències, menys capacitat per tirar endavant, diguéssim, doncs, les seves responsabilitats, perquè les decisions sobre, en aquest cas, els expedients de matrimoni, sobre tot el procediment que fa el jutjat de pau, inclús també temes de mediació, s'estan traspassant, en aquest cas, també com a conseqüència de la informatització, a instàncies superiors, amb la qual aquesta és la gran problemàtica que avui en dia tenim i que, de fet, estan plantejant molts ajuntaments de Catalunya, no només de Catalunya, també de l'Estat en el seu conjunt, per la desaparició que estem veient, que veurem i que sembla que existirà, dels jutjats de pau.
Aprofito per recordar que el mes de juliol va venir a l'audiència pública la jutgessa de pau i ens vam comprometre a fer una moció i que hauríem de cursar per fer el proper mes d'octubre. Endavant, senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Que el senyor Puigneró m'ho diu a mi, però... No sé. Que està governant els socialistes i Podemos, no nosaltres. Sumar, perdó. Però en tot cas, si hi ha una minva, no? en l'efectivitat del servei, aquí té el Partit Socialista per comentar-li. Però jo, si és així, no ho negaré. Al contrari. O sigui, per mi, els serveis, quan millor, doncs perfecte. Les meves preguntes són les caravanes i la brutícia al barri de Collfaba. Em sembla que això és negociat de la senyora Paraire, no? Caravanes i tot això i brutícia, que si vol no cal que respongui àmpliament, però sí que m'agradaria tenir alguna informació aquí o a la informativa. Però sí, sobre les caravanes, perquè hi ha moltes aparcades a llocs on no estan habilitats per les caravanes. Jo penso que les caravanes, si han d'estar uns dies allà amb gent dintre vivint, han d'estar en uns llocs que estan habilitats per això, que són els aprovats legalment per l'Ajuntament. Doncs això passa a fora d'aquests llocs. I per tant voldria saber si s'està fent alguna cosa, perquè aquest agost hi ha hagut moltes. Veïns que ens van passar fotografies aquí, allà, cada dos o tres dies, bueno, però especialment a Collfaba ens ho han passat. I després ja li vaig comentar l'informativa, i això no cal que em respongui perquè ja em va respondre, però si vol fer algun comentari, doncs perfecte, però el que crec és que s'han de prendre mesures per arreglar-ho, i és que l'any que ve no passi, com aquest agost, que la falta de manteniment, de neteja als carrers ha sigut fortíssima. Doncs un servidor que va estar fora uns dies i en arribar aquí doncs em vaig donar compte que estava fatal, I li vaig preguntar a la comissió informativa. Vostè em va dir que també es barrejava amb el tema de les vacances i tal, però bueno, jo crec que s'ha de tenir previst d'alguna manera que a l'agost el servei no quedi o que no es faci o que, o sigui, que no quedi compromès, no? Perquè aquí hi ha molta gent que està a l'agost i que també tenen dret a tenir carrers nets i transitables sense un cúmul de fulles bestial que hi havia. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire.
Bé, respecte a la neteja, que veig que és el tema que més els ocupa a tots, amb articles o amb el que sigui, els hi recordo, que és, i a mi em preocupa més que ningú, si el concurs hagués estat adjudicat, que els recordo que estava des de l'any 2019 caducat, no estaríem ara en aquesta situació. Fet aquest comentari al marge, perquè jo també em retraso en altres concursos, però en aquest en concret no he estat jo qui m'he retrasat. Llavors, crec que m'ha explicat que estem al final de la concessió, el concurs està tret, ens trobem en un servei de fa més de 14 anys amb vehicles que ja estan més que amortitzats i no poden donar el servei i amb el mateix recorregut que farien, i per tant ens trobem en un moment crític. Ja era crític fa un any, però és que ara ja estem al final. Val? Si tot va bé, a final d'any, estem a setembre, doncs estem a punt d'adjudicar el resultat d'aquest concurs i donar una nova oportunitat. Això de l'agost que vostè diu, evidentment, està contemplat, igual que ho estava en el d'ara, però sí que si tens baixes amb una maquinària que no és suficient, no surt la paraula, suficient, bueno, que no funciona com hauria de funcionar una màquina nova. Val? I per tant, estem tots patint, veïns, vostès i nosaltres, pel tema de la neteja. Val? Això per començar. Després, insisteixo, les fulles no és brutícia. Val? Ja que hi havia fulles, però no hi havia papers. Pot haver algun. I dintre de tot, déu-n'hi-do la cura que s'ha tingut en poder prestar el servei amb mals mitjans en les millors condicions, perquè és que ens trobem així, en aquests moments. També és veritat que el nou concurs contempla nous sistemes de neteja, més adequats als moments d'avui. Abans les fulles començaven a caure cap a la tardor, però amb la sequera les fulles cauen abans. Llavors tindrem maquinària més preparada per poder atendre aquestes noves necessitats que hi ha. Val? I per tant, a mi, si veuen alguna cosa malament, soc la primera d'intentar, i jo crec que tant els tècnics com també els hi recordo, hi ha màquines però hi ha persones darrere que fan aquesta feina, tant en neteja com en recollida d'escombraries. Si la gent deixa fora les escombraries, alguna persona les té que recollir. I a ningú li agrada recollir les escombraries d'altres. Per tant, entre tots, que tots crec que hem dit que estem en un moment crític, doncs intentem entre tots posar de la nostra part, i potser així la ciutat també estarà una miqueta millor, perquè al final són persones que fan la seva feina, i en aquests moments té tota la raó. No és el servei que volem, i és normal que els veïns es queixin també, però no puc, per molt que m'ho diguin, no puc posar una màquina nova, no puc fer sèries coses perquè no les podem fer. Llavors, jo crec que estem al final de tot, ja del concurs que es va treure, s'està acabant d'avaluar l'oferta per part dels tècnics, s'obrirà el sobre de l'oferta econòmica en breu i esperem poder tenir tots aquest servei que tots volem i que tots desitgem i que ho pateixen els veïns, però jo puc anar amb el meu cotxe jo a recollir coses, però és que no puc fer més. Val? I per tant sí que els demano una miqueta de paciència i comparteixo la seva preocupació. Però per molt que m'ho diguin, jo aquí estic bastant lligada de mans i mànigues ara. Gràcies. I les caravanes de Coifabà, que sí que n'hi ha, li donaré la resposta exacte de quina és la situació respecte a les caravanes, perquè jo em pensava que no podia anar per cap, però no ho acabo de tenir clar. I faré la consulta que m'està dient que sí al Josep Maria Escarré, perquè no voldria donar una informació que no és. Gràcies.
Gràcies. Més preguntes. Senyora Pilagorina.
Bon vespre. Bé, un prec primer sobre la sala d'actes del Teatre de Mirassol, que no sé exactament a qui li haig de fer, potser Educació. Dic que l'Institut d'Escola Catalunya, cada vegada que ha d'utilitzar aquest acte, aquesta sala, perquè és molt difícil utilitzar el pavelló que el té fora, etc., i a més està en obres des de fa molt temps i tal, ha de pagar, crec, que 200 euros, perquè hi ha un tècnic que ha d'anar, si no, no s'hi pot anar, jo ho entenc, però com que jo conec que en alguns casos s'ha fet algun acord amb centres, jo demanaria que es pugui pactar amb ells unes quantes sessions, les més imprescindibles, que l'Ajuntament que no l'hagin de pagar. Val, això és un prec, i l'altre és una pregunta al senyor alcalde, és preguntar-li si li agrada més prohibir o resoldre. És una pregunta que li he fet a xarxes, i vostè va escoltar amb mi i la magnífica conferència d'inici de curs de la doctora Amàlia Arroyo, professora de la Universitat de Mondragón, i va explicar la diferència de prohibir o resoldre. I jo crec molt en aquest tema, no? Que quan cal prohibir és que falla alguna cosa, segurament. Gràcies.
El prec, quan diu la sala d'actes, es refereix a l'espai del teatre. Val. D'acord, però es prenem nota. Sobre la segona pregunta, miri, li explicaré una mica. La plaça Octavià ja no era un camp de futbol quan passaven cotxes. No, dic que no era, que no era. No era un camp de futbol. Això parla vostè fa molts anys, quan eren quatre gats. Vostè parla de fa molts anys, quan eren milers. Quan passaven cotxes, d'això no fa tant, estem parlant d'uns 15, 16 o 15 anys, jo crec, que hi havia la font al mig de la plaça Octavià, que passaven vehicles al rededor, evidentment allà, bueno, sí, no es podia, segur, per un tema d'espai. I quan es va fer per a vianants, doncs, i això ja, insisteixo, fa com uns 15 o 16 anys, hi havia, per tant, milers i milers de menys santcugatencs, o sigui, menys gent que passava per la plaça Octavià, la plaça del poble, jo diria, on hi ha el monestir, doncs ja es van posar en el seu dia uns cartells indicant de no jugar a pilota a la plaça Octavià. A cartells que han estat sempre, que els darrers anys van desaparèixer, curiosament. Van caure o algú els va retirar, van desaparèixer, no sé. Els hem posat una mica més amunt. Jo sóc una persona que jo li puc dir tranquil·lament que jo crec que pràcticament a diari passo per la plaça Octavià. Pràcticament a diari. A diari. Em sembla molt bé que vostè també passi a diari, senyora Pilagorina. Doncs aleshores, potser perquè no la coneixen, però a mi se m'adreça moltíssima gent. Però que no cal que m'ho diguin, és que ho veig amb els meus propis ulls. Jo he vist els cops de pilota, que no estem parlant de nens de 4 o 5 anyets, No estem parlant de 4 o 5 anyets que juguen amb una pilota d'espuma, per dir alguna cosa, una pilota de plàstic, no. Estem parlant de nanos de 12 i 14 anys amb pilotes de cuir reglamentàries potents, i jo, és que jo ho he vist, no cal que m'ho digui, jo he vist els cops de pilota que ha rebut gent gran, crios petits, inclús algú passejant amb un cotxet, gent sentada, però a diari. I per una altra banda, doncs està la muralla del monestir, que la utilitzen com a porteries de futbol. I clar, si no respectem, es tracta de respectar les persones, d'educar per respectar les persones i de respectar la muralla del monestir, el conjunt monàstic, bueno, el que tenim més important a la nostra ciutat. I a més, és que en alternatives, molt a prop, a la mateixa part de Ramon Bernils, allà es pot jugar a pilota tranquil·lament. Allò és un parc infantil, i al parc infantil hi ha una zona, una esplanada enorme. La plaça Octavià és un lloc de pas, on hi ha molta activitat, passeja i camina moltíssima gent, i a més enllà de la quantitat de terrasses i gent que està asseguda prenent algun refresc, no? Per tant, a banda de les queixes, de la multitud de queixes dels cops de pilota, és que jo mateix ho he vist. Jo he vist cops de pilotes a gent gran que li ha anat a la cara. No és un camp de futbol, la plaça Octavià, des del meu punt de vista. Oi, tant.
Bé, a mi se m'han adreçat molts pares amb nanos amb edats tempranes que no gaudeixen d'una casa, no poden anar a un club esportiu o no sé què. I també, però això no és el tema. Jo li he preguntat si és millor prohibir o resoldre. Perquè molts ajuntaments els hi passa això. També tenen una església que... de patrimoni o tenen alguna cosa i ho han resolt, perquè he estat molts anys a ciutats educadores d'altres maneres, posant, jo no li preguntava això ni li deia com resoldre-ho, posant agents cívics, canviant les pilotes per pilotes d'espuma, és a dir, han fet una ciutat amable i no una ciutat antipàtica. Per tant, estic absolutament d'acord amb la doctora Amàlia Arroyo que es pot resoldre o es pot prohibir, i prohibir és antipàtic sempre, i en canvi resoldre és amable sempre. Gràcies.
Gràcies, doncs prenem nota. Alguna pregunta més, senyora Elena Vila?
Sí, bé, jo també anava a preguntar sobre el tema de brutícia, però bueno, en tot cas li agraeixo al senyor Benejam perquè ja ens han pogut contestar. En tot cas, sí que els hi faria un prec, i és que bueno, entenc que vostès abans estaven a l'oposició, i nosaltres doncs, també ens vam trobar, no? Vostè, senyora Paraire, ha posat tota una sèrie d'excuses. Doncs nosaltres, quan estàvem també a govern, ens vam trobar en una situació que vostès criticaven quan vostès ens havien deixat tot un paquet de contractes importantíssims de ciutat, d'acord, com ens els vam trobar. I en tot cas, vostès ara mateix tenen un plec preparat per l'antic govern per treure'l, i estic segura que funcionarà millor, perquè realment és alarmant com està Sant Cugat ara, és una realitat. A mi també se m'han adreçat, i per això volia fer la pregunta, molts veïns i veïnes dient que Sant Cugat no havia estat tan brut com ara. En tot cas, els hi faré una pregunta, és, crec que la regidora de Mercats, si no m'ho pot contestar avui, el que sí que demanaria que la comissió informativa es pogués fer un petit monogràfic, perquè sí que crec que és un tema important, que és Vulpelleres. No sabem que han tret una licitació d'11 parades del mercat, i voldríem doncs, una mica que ens expliqués en quina situació està el mercat, quines accions s'estan duent a terme, quina comercialització s'ha fet de la licitació, i, bueno, i saber quanta gent s'ha adreçat, com està la situació al mercat de Vulpelleres, que sí que crec que és important anar informant progressivament a les comissions informatives de tot el que passa. Gràcies.
Gràcies. Sobre la brutícia, senyora Cristina Paraire.
Senyora Elena Vila, a mi també em deien que estava pitjor abans. Si vol, entrem a veure qui ens diu que estava pitjor abans. Però com que és el joc que vostè fa i que està fent, sí, doncs que quedi clar, i si volen els hi torno a repetir el que he dit abans, però com que m'estan renyant, que avui m'enrotllo molt, doncs no ho faré. Però em sembla una demagogia que fins i tot m'ha sobtat de vostè, perquè no la pensava que era diferent. Gràcies.
I sobre el mercat, senyora Esther Madrona.
Sí, en parlem amb tota la calma del món a la informativa. De fet, és el que ja vaig comentar just a la informativa d'aquest mes. Havíem inclòs un punt per poder explicar les últimes novetats que no vaig poder explicar perquè no teníem prou informació, i de fet allà mateix vam acordar que a la següent informativa en parlaríem, per tant aquí estem. Període de licitació està obert encara fins al 30 de setembre, per tant encara tenim aquests 15 dies per entendre'ns de marge per acabar de rebre propostes.
Gràcies, senyor José Gallardo.
Serà breu, que tenim encara de marxar, ja ho sé. Serien dues preguntes per la senyora Paraire. La primera em pot contestar informativa, no es preocupi, senyora Paraire. La primera seria com està la negociació amb l'àrea metropolitana sobre el tema de transport, si es poden actualitzar la situació quan sigui possible, si pot ser la comissió informativa. I la segona també, com està el tema de la licitació del contracte d'enllumenat, que si no tinc entès malament caduca aquest estiu, no sé el mes exacte. Sé que és un contracte també complicat, si ens podrien dir com està el tema, perquè sé que hi havia diferents propostes de com fer aquest contracte, i si es farà pròrroga o continuïtat de servei, doncs podem tenir algun problema també en aquest cas, i per saber com està aquest contracte. Gràcies.
Senyora Paraire.
Sí, gràcies. Pel que fa al concurs del tema del transport, si li sembla, com que s'ha convocat d'aquí dues setmanes una reunió de portaveus que avui precisament ho ha comentat l'alcalde, de que es farien aquestes reunions de portaveus per tractar temes doncs així més de ciutat, ho explicarem allà i també a la comissió. No hi ha cap problema, però vull dir que és un tema que tractarem en aquesta reunió de portaveus. I pel que fa al concurs de l'enllumenat, s'està preparant, sí, s'acabava ara estem en una pròrroga, està a punt de sortir un concurs com pont, val? Perquè que és d'enllumenat i el tema dels semàfors, que ens permeti analitzar, s'estava presentant un concurs molt de manteniment, es fa amb bombeta, canvio bombeta, i volíem donar-li una volta i per tant farem un petit de transició per donar-nos a temps a fer una proposta que contempli l'avanç amb el canvi de leds i tot això. Gràcies.
Molt bé, doncs fins aquí el ple ordinari del mes de setembre. Moltíssimes gràcies, així que la sessió, molt bona nit a tothom.